Metges, personal docent i taxistes col·lapsen en manifestacions i protestes al centre de Barcelona. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
...9.500 metges, segons els Mossos d'Esquadra, s'han manifestat pel centre de la capital catalana reclamant millores a la sanitat pública. La manifestació ha començat a les portes del Departament de Salut i ha acabat fa poc més d'una hora i mitja a les portes de l'estació de Sants.
Estem parlant amb unes càrregues mitjanes de 45 malalts per personal laboral en l'atenció primària.
Si un professional en un altre país, en un altre territori de l'estat espanyol o en un altre àmbit de treball, com és l'atenció privada, tenen millors condicions, millors sous, agendes més raonables, doncs no venen a treballar a la pública.
Són només dos dels metges que han protestat durant el dia d'avui. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Una vaga, com sempre, amb ball de xifres pel que fa al seguiment.
Sí, el sindicat que ha convocat la protesta, Metges de Catalunya, assegura que el 75% dels facultatius han secundat la vaga, una xifra que topa amb la del Departament de Salut, que la rebaixa fins al 17,5%.
No han estat els únics. Pel que fa als mestres, la mobilització ha començat a la plaça de Sant Jaume i s'ha desplaçat fins al Parlament de Catalunya. Han estat convocats pel sindicat USTEC.
Demanen acabables retallades, la recuperació dels estadis a 6 anys i l'equiparació salarial per als professors de formació professional. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga a les 12 al migdia en el sector públic era del 7,7%.
Una vaga que ha acabat ara fa una estona a les portes d'aquest Parlament de Catalunya. I paral·lelament, centenars de taxistes s'han aturat avui a la Gran Via de Barcelona per protestar contra les llicències BTC. Tot i l'amenaça inicial, una assemblea feta fa uns minuts ha descartat mobilitzacions per a la setmana que ve.
Yo creo que hay que demostrar que uno es muy guerrero, que tiene mucha potencia, pero también tiene cabeza. Y yo creo que esta tregua que damos es muy importante para la ciudad y para demostrar, bueno, pues que el taxi no piensa solo en sí mismo, ¿no?
És Tito Álvarez, portaveu de l'IT Taxi, convocant d'aquesta manifestació.
Sí, els taxistes han decidit aturar-se i donar un temps al govern per estudiar la proposta que els van fer arribar ahir. I no es manifestaran mentre duri, per tant, el principal congrés mundial del sector audiovisual, l'ICE, que s'ha de celebrar la setmana vinent a Barcelona.
Tot i desconvocar la vaga per l'ICE, el sector no ha tancat la porta. Atenció a fer vaga pel Mobile World Congress, que se celebrarà a finals de febrer. I amb el carrer empantanegat de protestes, al Parlament s'ha fet avui una nova sessió de control que ha evidenciat que es complica la possibilitat que govern i Partit Socialista acabin finalment tancant un acord per als pressupostos.
Els socialistes estan molestos amb que Esquerra amenaci ara amb deixar de donar estabilitat al Congrés dels Diputats per pressionar els socialistes per tancar un acord.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya es tramita, es discuteix, s'aprova i es decideix al Parlament de Catalunya.
Ens ho ampliarà en directe des del Parlament la Judit Casellas. I d'altra banda, atenció, estirada d'orelles d'Amnistia Internacional del Parlament. L'ONG torna a denunciar l'opacitat per resoldre els casos dels avis i àvies morts a les residències de gent gran durant la pandèmia del coronavirus. A tot l'estat es calcula que en van morir 35.000.
En un informe, l'entitat es queixa de la falta de transparència i demana al Parlament de Catalunya una auditoria externa sobre aquests casos després que la comissió d'investigació que es va crear a la Cambra Catalana no hagi avançat durant l'últim any.
Avui posarem la mirada sobre aquesta qüestió, ho detallarem i analitzarem amb la Júlia Pérez Català, ella és que és responsable de Relacions Institucionals d'Amnistia Internacional de Catalunya, que atenció ja ha fet aquest avís.
Veiem amb molta preocupació l'escàs progrés d'aquest grup de treball durant gairebé un any des de la seva creació i demanem que s'impulsi una auditoria independent per avaluar el compliment o l'actuació de les administracions durant la pandèmia.
L'entrevista sencera d'aquí una estona en aquest informatiu. Pel que fa als esports, partit de cara o creu pel Barça, si vol ser a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol. Els blaugranes reben la visita de la Reial Societat avui a les 9. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Dos anys més tard, tornarà a rodar la pilota en un partit de Copa al Camp Nou. Xavi recupera tots els futbolistes del primer equip, Ferran Torres i Robert Lewandowski, inclosos la Reial. Viatge amb 8 baixes, on destaquen Miquel Merino i David Silva.
Un partit que, per cert, el Barça ha rectificat i permetrà als aficionats rivals portar la samarreta del seu equip.
El club considera que no és un partit del risc i canvia la normativa de seguretat. Els seguidors de la Reial podran portar elements del seu equip, seguin on seguin.
Tot això al temps dels esports. Pel que fa a la cultura, Pacific Fiction d'Albert Serra ha obtingut 9 nominacions als Premis César, entre els quals quals el de millor direcció. També s'han dut nominacions a millor pel·lícula, millor actor principal, millor fotografia i millor direcció artística, entre d'altres, Pere.
Entre aquestes nominacions també hi ha la Desvestes, de Rodrigo Sorogoyen, que competeix en la categoria de millor pel·lícula estrangera. La gala d'aquests premis francesos es farà el 23 de febrer.
Tot això, per tant, ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa, com sempre, el nostre company Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb alguns ruixats, però hem tingut cada vegada més clarianes i això continuarà també de cara a les properes hores. Per tant, tarda tranquil·la, amb sol, però també amb la presència d'algunes nuvolades. Atenció a la tramuntana forta, ratxes molt fortes al nord de la Costa Brava, al igual que el vent de mestral a les comarques del sud del país. Una tramuntana, però, que ha d'anar afluixant una mica, però que continuarà sent bastant forta. I les temperatures, ja ho hem notat, són temperatures més altes que les d'ahir, però continua fent fred. Demà, un temps variable, tindrem estones amb sol, estones amb núvols, no hi haurà cap mena de precipitació, però demà, com que continuarà aquesta entrada de vent del nord, les temperatures tornarien a baixar i la resta de la setmana es preveu un ambient força fred a tot el país, però sense precipitacions.
Fet el dibuix d'aquest dimecres, entrem en matèria. Matí de protestes i manifestacions al centre de Barcelona. Metges, mestres, professors i taxistes han coincidit en una jornada de triple vaga en tots aquests sectors. Comencem pels metges i el personal sanitari, que ja han acabat la seva manifestació a l'estació de Sants de la capital catalana. El sindicat Metges de Catalunya diu que la vaga ha estat un èxit i, segons dades dels Mossos d'Esquadra, 9.500 facultatius han participat de la manifestació. La protesta l'ha seguit la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Vestits amb bates blanques, botzines, xiulets i alçant pancartes com Catalunya es queda sense facultatius o metges explotats, pacients maltractats, han sigut milers els facultatius que han protestat a aquesta primera jornada de vaga per reclamar millores laborals i de sou. En Ramon, l'Esperança i l'Anna han explicat a Ràdio Estel els motius que els han empès a fer vaga.
Si un professional en un altre país, en un altre territori de l'estat espanyol o en un altre àmbit de treball, com és l'atenció privada, tenen millors condicions, millors sous, agendes més raonables, doncs no venen a treballar a la pública.
Hem passat la pandèmia i el sistema està en fallida. No ens donen eines per atendre bé la gent.
S'estan programant visites ara per un any. Això què vol dir? Això ens fa treballar en una situació com bastant estressant i d'angoixa, no?
Metges de Catalunya ha assegurat que la proposta del govern d'un gran pacte per la salut pública no substitueix les solucions que demana el sector. És la resposta de Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, a la proposta que el conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat al Parlament. Balcells ha dit que convocarà els agents socials i els grups parlamentaris per treballar en els canvis estructurals que necessita el sistema. Lleonart l'ha contestat al final de la manifestació.
Ara el conseller té un problema i l'ha de solventar. I aquesta proposta no substitueix la solució a la greu crisi mèdica que té el país. Nosaltres seguirem treballant per donar solució a la greu crisi mèdica que té aquest país i, per tant, seguirem fent propostes i seguirem intentant arribar a enteses.
El sindicat convocant de la protesta ha confiat que a la reunió de divendres amb Salut s'arribin a acords per desconvocar les vagues de la setmana vinent. És David Arribas, vicesecretari de Metges de Catalunya.
El que volia més és seguir negociant. Creiem que el problema era més molt gran i per nosaltres no feia falta aturar res, podíem seguir parlant. Tornava a necessitar pel divendres, ja hi estarem i esperem trobar un punt d'encaix que ens permeti no seguir les mobilitzacions a la setmana vinent i que, sobretot, donem sortida a les necessitats que té actualment la població de ser ateses amb la dignitat suficient.
Per tancar la protesta d'avui, davant l'estació de Sants, els metges han alçat ofertes de feina d'altres països per simbolitzar la fuga de talent. Demà, Metges de Catalunya ha convocat a les 10 del matí una marxa lenta des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona fins al Parlament.
Gràcies, Sílvia. I un dels motius de protesta d'aquesta vaga al sector sanitari és l'excés de burocràcia que diuen que tenen els metges. El vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Sallarès, ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel que fer aquestes tasques no agrada a cap facultatiu.
L'excés de treball burocràtic, això no motiva cap professional. I és evident que un, després d'una carrera de 6 anys, una especialitat de 4 o 5 anys, doncs assentar-se en una taula per fer durant molta estona al dia papers que no caldria que es fes, doncs no motiva. I aquest tipus de canvis és el que nosaltres també reclamem, perquè, entre altres coses, alliberaria temps de professional que el podríem dedicar a l'atenció directa dels pacients.
Jaume Sallarès també ha reclamat més autonomia i capacitat d'autogestió pels professionals de l'atenció primària perquè són, ha dit, els que coneixen millor el pacient i no necessiten que cap altre professional de la salut els validi el tractament del malalt. Metges de Catalunya, el sindicat que ha convocat les protestes, ha xifrat en un 75% el seguiment de la vaga durant les primeres hores d'aquesta jornada reivindicativa dels metges, Pere.
Sí, per àmbits assistencials, el seguiment ha estat del 79% a l'atenció primària i del 73% als hospitals. Per contra, el Departament de Salut xifra el seguiment en un 17,5%.
En tot cas, els centres d'atenció primària i els hospitals no han quedat desatesos, ja que el Departament de Treball havia fixat uns serveis mínims. En molts caps d'arreu de Catalunya les afectacions han sigut, per tant, mínimes. Els centres d'atenció primària funcionen com si fos un dia festiu i atenen les urgències amb, com a mínim, una quarta part de la seva plantilla. El transport sanitari també s'ha atès, atén qualsevol urgència i fa trasllats requerits pel doctor o als domicilis del pacient després de rebre l'alta.
I mentre continuï convocada aquesta vaga, que s'ha d'allargar fins demà dijous, els metges han de garantir el funcionament normal d'urgències també als hospitals i també a través del telèfon 061. Tampoc poden descuidar els tractaments de radioteràpia, de quimioteràpia i altres procediments considerats d'urgència vital. Tampoc es poden ajornar aquelles operacions que siguin urgents.
A banda, el personal docent, això vol dir mestres i professors, també han alçat la veu aquest matí pels carrers de Barcelona i també per altres punts de Catalunya. Aquesta és la primera de les dues jornades de vaga previstes a l'ensenyament, ja que demà hi tornaran.
La manifestació d'avui ha començat a la plaça Sant Jaume de Barcelona i ha arribat fins a les portes del Parlament. El lema d'aquesta convocatòria era «Sense sanitat estem morts i sense educació no hi ha futur». Compta amb el suport dels sindicats en l'àmbit educatiu, però també d'algunes organitzacions en l'àmbit de la salut. És Jolanda Segura, portaveu d'USTEC.
Estem aquí per defensar els serveis públics, tant educació com sanitat, amb dues grans demandes. Una, recuperació i millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores que estem donant aquest servei i el volem donar amb qualitat. I, per altra banda, doncs, un augment dels pressupostos.
La portaveu del sindicat USTEC diu que ara per ara els posicionaments amb el Departament d'Educació estan allunyats i que no hi ha bona sintonia amb aquest departament. Tot i així, valora positivament la darrera proposta que els ha fet arribar a Educació, però l'ha considerat insuficient.
Sobre això, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha defensat avui des del Parlament que el departament ha fet tots els possibles per evitar aquesta vaga i que ja s'han revertit, ha dit, la majoria de les retallades.
El nostre compromís amb la proposta d'acord que hem fet els representants dels treballadors de que durant aquesta legislatura revertirem totes les retallades que tenim vigents des de fa més de 10 anys. En menys de 2 anys pràcticament les hem revertit totes i aquesta legislatura ho acabarem de fer.
En aquesta protesta de mestres i docents, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la crida dels sindicats educatius 6.500 persones. I segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga a tot el territori a les 12 del migdia en el sector públic era del 7,7%. La manifestació, per cert, ha acabat ara fa una estona amb la lectura del manifest unitari davant del Parlament de Catalunya.
El text recorda les principals reivindicacions dels dos sectors, ensenyament i també sanitat. Entre les demandes del col·lectiu d'educació s'erigeix que el pressupost arribi el 6% del PIB, l'estabilització del personal interí i l'aplicació també del dret de l'escola inclusiva.
Tot i que formalment aquesta convocatòria de vaga s'ha donat per acabada, els manifestants continuen encara concentrats a hores d'ara davant del Parlament. I per últim, qui s'ha afegit a aquesta onada de protestes avui han sigut els taxistes, que ja van manifestar-se, també recordem, la setmana passada. En aquest cas, han col·lapsat el centre de Barcelona tallant la Gran Via des de les 10 del matí fins a ara fa una estona, a les 2 del migdia, quan han desconvocat la vaga prevista per a la setmana que ve. A la concentració hi han assistit 2.000 taxistes, segons l'organització, i 900, segons l'Ajuntament de Barcelona. Els cotxes han ocupat el centre d'aquest carrer de Barcelona, la Gran Via, entre els Passeig de Gràcia i la plaça Tetuan, en una imatge que recorda la protesta de 6 dies que van mantenir en aquest mateix lloc l'any 2018.
La jornada d'avui, o el que la de dimarts passat, ha estat impulsada pel sindicat Elite Taxi, que denuncia la manca de control que fa el govern sobre les llicències BTC i el creixement de plataformes com FreeNow, que, segons els taxistes, no compleixen les tarifes regulars regulades i danyen el seu sector.
Ahir al vespre els taxistes van reunir-se amb el govern per traslladar la seva nova proposta i en l'assemblea que han fet després de la manifestació d'avui han decidit donar una treva a les protestes per donar marge al Departament de Territori per estudiar aquesta proposta. Ho ha dit fa una estona Tito Álvarez, portaveu de l'IT Taxi.
Yo creo que hay que demostrar que uno es muy guerrero, que tiene mucha potencia, pero también tiene cabeza. Y yo creo que esta tregua que damos es muy importante para la ciudad y para demostrar, bueno, pues que el taxi no piensa solo en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahora el horizonte lo tenemos puesto en el Mobile World Congress, que a nadie se le olvide, Mobile World Congress, ¿vale? Y damos aire a la administración para que cumpla sus compromisos.
Recordem que l'últim desacord entre els taxistes i la Generalitat va veure la llum la setmana passada, després de que sorgissin 1.173 llicències de BTC que encara tenen un any més de vigència, ja que se'ls va començar a aplicar la moratòria de 4 anys a partir del 2019 en compliment de les respectives sentències judicials.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I mentre el carrer bull amb protestes de diferents sectors públics, avui al Parlament de Catalunya ha tingut lloc una nova sessió de control al govern que ha fet palès el malestar que hi ha amb el PSC i com s'allunya qualsevol possibilitat de que acabin tancant una tora, un acord. Anem en directe al Parlament i tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El PSC refreda encara més el seu suport als pressupostos després que Esquerra hagi amenaçat el PSOE de no seguir-li donant estabilitat a Madrid. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, retreu a Pere Aragonès que els republicans pressionin ara Pedro Sánchez per aconseguir desbloquejar la situació a Catalunya.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya es tramita, es discuteix, s'aprova i es decideix al Parlament de Catalunya. Tinguem-ho clar. I el Parlament de Catalunya es parla, però a vegades parlar per parlar no és bo. Parlar en nom d'altres és sempre arriscat i sovint val més parlar de menys que no de més.
Mentre que Aragonès li contesta que si fan servir aquesta estratègia és perquè el PSC no està fent cap mena de concessió per poder tancar un pacte.
I el pressupost es discuteix al Parlament. Si encara no l'hem portat és perquè, en ares a una bona negociació, vostès també ens van dir que el que volien era que arribés aquí doncs, amb un acord previ i això és el que estem treballant. Però el tenim a punt. Tenim a punt el projecte de pressupost.
De fet, en un esmorzar informatiu a Madrid, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha descartat aprovar els pressupostos amb Junts.
No hi ha pressupostos en Catalunya. Afecta Esquerra Republicana. Sí. Afecta, les afecta a ustedes. Afecta al PSC. També. Però saben a qui més afecta? A la gente.
I ha acusat el PSC de jugar a desgastar electoralment Esquerra.
Gràcies, Judit, des del Parlament de Catalunya.
Estel Migdia.
Més coses. Amnistia Internacional demana una auditoria independent sobre la mort d'avis i àvies a les residències durant la pandèmia i denuncia falta de transparència de les administracions.
L'ONG ha demanat al Parlament de Catalunya que impulsi aquesta auditoria independent perquè creu que la comissió d'estudi que es va crear a la Cambra Catalana no ha avançat durant l'últim any. A més, Amnistia Internacional denuncia traves de partits i institucions per accedir a la informació dels casos investigats i demana a la Fiscalia que segueixi investigant possibles males praxis. En el seu informe, l'entitat recorda que des de l'esclat de la pandèmia, més de 35.000 ancians han mort a les residències i per això demana un nou model d'aquests equipaments amb més coordinació amb el sistema de salut i més inspeccions.
Per detallar aquest informe que coneixíem avui d'Amnistia Internacional i aprofundir en aquest aspecte, podem saludar avui a l'Estel Migdia a la Júlia Pérez Català, ella és la responsable de Relacions Institucionals d'Amnistia Internacional Catalunya. Júlia, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Parleu que 3 anys després de la pandèmia, les famílies d'aquests avis i àvies morts a la residència se senten abandonades. En quin sentit i per què?
Sí, exactament. Després de 3 anys veiem que almenys institucions estatals no han posat en marxa mecanismes o procediments per investigar les vulneracions de drets humans de les persones grans que vivien en residències durant la pandèmia.
Mm-hmm. Expliqueu, a més, que el grup de treball que es va crear al Parlament de Catalunya no han donat fruits i que no s'ha avançat gens des d'aquesta creació. Quin interès hi veieu en no saber la veritat? Per què aquest bloqueig?
Doncs no ho sabem, és una molt bona pregunta. És una cosa que a nosaltres també ens sorprèn, i és que creiem que, primer, que el dret a la veritat és un dret humà i totes les persones haurien de tenir-lo garantit, i després que no tenir accés al que va passar, conèixer el que va passar, és una bona manera d'extreure lliçons que ens poden servir de cara a establir un nou model residencial que eviti cometre tots els errors que es van cometre en el passat. Per tant, creiem que és fonamental saber què va passar, no només per garantir aquests drets, sinó també per millorar en el futur.
Quan parleu d'aquesta opacitat, quins casos concrets us heu trobat? És a dir, què és el que s'oculta?
Principalment parlem de l'opacitat de la Fiscalia, és a dir, que falten dades d'accés públic, i això ens dificulta molt analitzar el fet d'avaluar si cal reobrir algun cas on la investigació, per exemple, hagi sigut insuficient. No hi ha el nombre de quin és el total de diligències penals en les que la Fiscalia ha intervengut, no se sap en quants d'aquests casos s'ha demanat declaració o no a les famílies, i tampoc se sap si des de Fiscalia s'ha plantejat l'obertura d'alguns d'aquests casos per insuficient investigació prèvia. Llavors ens trobem en una opacitat total de la Fiscalia de rendir comptes o d'explicar què és el que ha fet en aquest cas, que és molt greu.
Mm-hmm. Perquè entenc que, en tot cas, l'administració tenia l'obligació d'investigar aquests fets ja simplement d'ofici.
Bueno, sí, clar, la Fiscalia, quan es considera que hi ha hagut vulneracions, sí, pot investigar d'ofici, evidentment.
Uh-huh. I el defensor del poble, el síndic de Greuges, què hi ha dit amb tot això? Si és que si algunes famílies ja han acudit per denunciar el seu cas.
Sí que és veritat que el defensor del poble fa una menció en el seu informe de 2021, però creiem que no ha tingut un paper actiu en investigar els fets, i, de fet, des d'Amnistia li vam demanar que fes un informe especial d'aquests fets, i no, la resposta no ha sigut positiva.
Vosaltres també mencioneu que s'hauria d'anar cap a un nou model de residències. Què proposeu i cap a on s'hauria d'enfocar aquest nou model?
Sí, es va aprovar un acord ja el juny de 2022 que delineava una mica quins han de ser els principis que les comunitats autònomes hauran d'implementar per construir aquest nou model residencial. L'acord té alguns aspectes positius, però també té molts aspectes a millorar, segons la nostra opinió, i és que falta determinar quina és la coordinació entre els serveis d'assistència sanitària, el sistema públic de salut i això, entre la sanitat i els serveis d'assistència. No es parla d'una recollida unificada de dades, que creiem que és molt important per tenir un diagnòstic constant de quina és la situació d'aquests centres residencials. I, sobretot, el que més ens preocupa és que es va eliminar el mínim d'inspectors per centre, que era una mesura que sí que plantejaven alguns esborranys previs i que en l'acord final que es va aprovar van eliminar, i es deixa tot en mans de les comunitats autònomes. Tampoc es garanteix que les denúncies que es posin siguin anònimes.
Mm-hmm. D'altra banda, ja per anar acabant, expliqueu també, demaneu en aquest cas al Parlament de Catalunya que hi hagi una auditoria externa. No sé si veieu que en aquesta via és la millor opció per poder esclarir tots aquests casos, o si al final hi ha una cosa d'oculta informació, aquesta auditoria també la podrà rebre, aquesta informació.
Sí, bé, el que demanem, primer de tot, és que lamentem que no es continués amb la comissió d'investigació parlamentària, que sí que es va posar en marxa en la passada legislatura, però que amb les eleccions doncs va decaure, i el que es va posar en marxa va ser un grup de treball. Creiem i veiem amb molta preocupació l'escàs progrés d'aquest grup de treball durant gairebé un any des de la seva creació, i demanem que s'impulsi una auditoria independent per avaluar el compliment o l'actuació de les administracions durant la pandèmia i per extreure lliçons, el que dèiem abans, no? Doncs que s'ha de conèixer els fets per poder extreure lliçons i construir un model que sigui més just i garantista amb els drets humans.
L'altra banda, la pregunta que ens queda després de tot plegat, de conèixer aquestes dades, és si creieu des de Ministria Internacional si s'haguessin pogut evitar totes aquestes 35.000 morts que hi ha hagut a tot l'Estat.
Home, creiem que si hi haguessin hagut protocols establerts, tot i que era una situació que tots desconeixíem moltíssim i no teníem prou informació, però segurament si les coses s'haguessin fet millor, algunes morts sí que hauríem pogut evitar.
Doncs Júlia Pérez Català, responsable de Relacions Institucionals d'Amnistia Internacional Catalunya, gràcies per atendre'ns per parlar avui sobre aquest aspecte. Bona tarda.
Adéu.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 24 minuts, continuem a l'Estel Migdia. La Fiscalia del Tribunal Suprem ha presentat un escrit on reclama que no rebaixin les penes d'inhabilitació imposades a Oriol Junqueras, el president d'Esquerra, que eren de 13 anys, i també a Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, que eren de 12, fruit de la reforma del Codi Penal. En canvi, el Ministeri Públic sí que rebaixa la petició de penes per a Forcadell, Forn, Rull, Cuixart i també Jordi Sánchez, tot plegat. Després que, tot i que els advocats d'Oriol Junqueras, Romeva i Forcadell consideressin que l'exposició dels motius del Congrés dels Diputats en l'eliminació del delicte de sedició i la reforma del de malversació obliguessin al Tribunal Suprem a anul·lar la condemna per aquests delictes, i per això ja han anunciat que recorreran qualsevol revisió del Suprem que no inclogui l'absolució total dels condemnats. D'altra banda, la Fiscalia General de l'Estat ha rebutjat aplicar la reforma de la malversació en totes les causes obertes sobre el procés independentista. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, en un escrit enviat avui a les fiscalies provincials que unifica criteris, considera que no cal que hi hagi enriquiment personal per justificar l'ànim de lucre.
Per tant, no es revisaran les condemnes per delictes de malversació dictades d'acord amb la reforma promoguda pel Partit Popular l'any 2015, ja que, segons el Ministeri Públic, el nou Codi Penal ha establert idèntiques penes de presó i d'inhabilitació. La decisió afectarà, per tant, els processats per malversació que hi ha al jutjat 13 de Barcelona, els líders del procés que ara viuen fora d'Espanya i els condemnats pel Tribunal Suprem. En aquest últim cas, s'espera que la Fiscalia expliqui quina és la seva proposta de revisió d'aquesta condemna.
Encara sobre el procés, el jutge de Barcelona, que investigava les càrregues policials durant l'1 d'octubre del 2017, ha decidit enviar a judici a 45 agents de la Policia Nacional que van actuar en una quinzena d'escoles. En total, n'hi havien 65 d'imputats.
El magistrat del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona dona 40 dies a la Fiscalia i a la defensa dels ferits perquè presentin els seus escrits d'acusació, que és el pas previ abans d'arribar al judici. La investigació d'aquest cas s'ha allargat 5 anys, tot i que es va acusar 45 agents. Van arxivar les acusacions per 20 policies. Segons el jutge, els fets podrien constituir delictes de lesions contra la integritat moral i fins i tot de tortures. A banda, el jutge tampoc acusa cap ciutadà per un delicte d'atemptat a l'autoritat o desobediència i, per tant, aparta l'acusació particular que feia el Sindicat Professional de Policia.
I la Policia Nacional ha detingut a Miranda d'Ebro, això és a Burgos, un home de 74 anys, com a presumpte autor de l'enviament de 5 cartes amb material explosiu al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i altres organismes com les ambaixades d'Ucraïna a l'estat espanyol.
Els enviaments es van fer a finals de novembre i a principis de desembre de l'any passat. L'operació, coordinada pel jutjat número 4 de l'Audiència Nacional, continua oberta i s'ha registrat al domicili de l'arrestat. A primera hora d'aquest matí, l'home ara passa a disposició judicial.
I encara en matèria judicial, un condemnat per agressió sexual surt de la presó després que l'Audiència de Lleida li hagi rebaixat la pena en aplicació de la nova llei del només sí és sí. Amb el nou Codi Penal, els jutges li han rebaixat de 15 a 9 anys a 9 anys i mig de presó.
L'home va ser condemnat l'any 2010 per dos intents d'agressió sexual a dues noies de 17 anys i per un delicte de robatori amb violència. El Departament de Justícia alerta a la Fiscalia que l'intern no està rehabilitat i que el risc de reincidència és elevat. Ara serà el Ministeri Públic qui decideixi si se l'aplica alguna mesura de control. La resolució que el deixa fora de presó encara es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Per cert, que per tancar el bloc judicial, avui s'ha confirmat que el rei Felip VI vindrà a Catalunya dimarts que ve per presidir l'acte d'entrega de despatxos a la nova promoció de jutges. En aquesta ocasió, en aquesta promoció, han accedit a la carrera judicial 171 nous jutges, són 125 dones i 46 homes. A la cerimònia intervendran també el president en funcions del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Rafael Mozo, que ho farà per primer cop després de la dimissió de Carlos Lesmes.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Mirem breument ara a Barcelona, on el jugador britànic de rugby que va desaparèixer a la capital catalana a l'octubre devia 100.000 lliures a la màfia somalí, segons les darreres indagacions de la desena d'investigadors que fa setmanes que intenten trobar el jove.
Levi Davis devia més de 100.000 euros a aquesta màfia després d'haver entrat en una espiral de festes i excessos. David Davis hauria vingut a la ciutat de Barcelona fugint d'aquests mafiosos, intentant reconduir la seva situació, provant sort al món de la música. La seva família té poques esperances de trobar-lo i...
I d'altra banda, els caixers automàtics municipals que promou l'Ajuntament de Barcelona als mercats i parades de metro cobren un recàrrec de fins a 4 euros per als clients de les grans banques.
El Santander és l'únic que ha posat caixers propis en aquests equipaments municipals i, per tant, els seus clients poden treure diners sense comissió. En canvi, hauran de pagar 2,95 euros si fan servir terminals de l'operador Cardtronics, igual que els clients de CaixaBank, Sabadell i BBVA. Si es vol fer servir un caixer d'Euronet, la comissió per als clients dels quatre bancs puja un euro més.
I a Andorra, totes les pensions de jubilacions inferiors a 2.572 euros augmentaran un 7% a partir del proper mes de febrer.
Aquesta pujada es contempla als nous pressupostos que s'han d'aprovar dimarts vinent i no es cobrarà fins al mes de febrer. L'augment serà per a tothom, independentment dels anys cotitzats i del lloc de residència, quan es cobri una pensió inferior a dos salaris mínims. Per contra, el que rebin una pensió inferior al salari mínim només veuran l'augment si han cotitzat 25 anys i viuen al Principat. Les pensions per sobre dels 2.572 euros no pujaran.
A banda, amb l'aprovació del nou pressupost, Andorra, uns 400 funcionaris tindran dret a prejubilar-se als 60 anys, cobrant a càrrec del govern el 60% del darrer sou que han rebut. I encara fent una mirada internacional, a la resta del món, Alemanya ha anunciat de forma oficial l'autorització per enviar tancs Leopard 2 a Ucraïna. Amb aquesta decisió, els alemanys volen donar continuïtat a l'estratègia de suport als ucraïnesos en la guerra contra Rússia. També han mostrat la seva predisposició a actuar de forma coordinada amb la resta d'aliats internacionals.
I aquí a Espanya, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha rebutjat avui que l'enviament d'aquests tancs Leopard a Ucraïna per part d'Espanya hagi de rebre el vistiplau del Congrés. Rússia ja ha advertit que aquests moviments tensaran i perjudicaran les relacions amb Berlín.
Yo creo que España tiene que estar donde está Alemania, donde está Francia, donde está Portugal, donde está Italia, donde está Estados Unidos. Y es en ese contexto en el que tenemos que tomar las decisiones. Yo respeto mucho que haya portavoces parlamentarios o de otros partidos que tengan opiniones distintas. No solo lo respeto, sino que me parece legítima. Pero la posición del gobierno de España es estar con nuestros aliados, es estar con nuestros socios y es ayudar a Ucrania ante una agresión absolutamente injustificable que ha sufrido por parte de Rusia.
El titular de Presidència ha explicat que la ministra de Defensa, Margarita Robles, concretarà els detalls tècnics de quina serà l'aportació espanyola demà aquest dimecres.
I acabem explicant-vos que Microsoft ha partit avui una caiguda de servidors que ha provocat milers d'incidències que afecten sobretot els serveis d'Outlook, SharePoint i OneDrive, entre d'altres.
S'han detectat errors a nombrosos països, la majoria a l'Índia. Avui també s'ha fet públic que la multinacional tecnològica va guanyar 15.000 milions d'euros entre octubre i desembre de l'any passat. Tot i això, ara fa unes setmanes va comunicar l'acomiadament de més de 10.000 empleats.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
I 35 minuts, fem una ulla de la informació local i comarcal d'aquest dimecres i comencem a Reus, on els veïns del bloc incendiat aquest dimarts han pogut entrar avui al migdia a les seves cases, però només per recuperar les seves pertinences.
Els veïns de l'edifici de l'Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer han rebut l'autorització per entrar i recollir medicaments i animals de companyia en el bloc afectat. Hi ha una cinquantena d'habitatges i la Guàrdia Urbana va identificar 43 persones. D'aquestes, 26 van ser reallotjades en un hotel de la ciutat arran del foc, que va provocar diversos ferits, dos d'ells crítics. Les tasques de neteja han començat aquest matí. Tot i això, no hi ha data perquè els afectats puguin tornar a casa seva. Des de l'Ajuntament afirmen que no hi ha perill estructural, però la comunitat haurà de fer una anàlisi externa de l'estructura i instal·lar una barana a l'escala principal per garantir la seguretat.
I a la comarca de l'Anoia, una exposició vol conscienciar la població de la magnitud dels projectes d'energia renovable que hi ha en marxa al territori.
En aquests moments hi ha més de 430 hectàrees destinades a camps fotovoltaics en tramitació i un parc eòlic amb 7 molins que se suma als 105 aerogeneradors que ja hi ha en servei a diferents municipis de l'Anoia. Per això, l'associació Preservem l'Anoia aplega una exposició a tots aquests projectes que hi ha en tràmit perquè la població es faci una idea del que suposen. En parlava el membre d'aquesta entitat, Jordi Serra Vinyals.
Sí, està clar que si es fan tots aquests projectes de la manera que ara estan projectats, doncs tindrà una afectació i un impacte ambiental, bueno, i visual al territori molt important. Passarem a industrialitzar el camp. Al final serà això, en comptes de tenir camps de cereals o d'ametllers o d'olivers, doncs veurem camps de plaques fotovoltaiques.
L'exposició, a més, proposa un nou model energètic que es basi en plantes petites i repartides pel territori, implantar també parts fotovoltaics en cobertes d'edificis, zones industrials i lluny de masies i nuclis habitats.
I sense moure'ns de l'Anoia, una entitat animalista denuncia les males condicions amb les que viuen els cavalls i dos gossos en una hípica del Bruc.
La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals explica que als animals no se'ls proporciona menjar ni aigua. En el comunicat asseguren que una especialista de la Fundació va fer una visita per una inspecció i quan va voler donar aigua als animals es va barallar per poder veure'ls primer. A més, asseguren que la propietària de la finca, que ara la té llogada, ja va denunciar els fets als Mossos el mes d'octubre, però que ni l'Ajuntament ni la Generalitat no han fet res.
I a Cubelles, al Garraf, l'Ajuntament decreta dos dies de dol oficial per la mort ahir dimarts de l'exalcaldessa del municipi, Mònica Miquel.
Miquel, que també va ser diputada al Congrés per Iniciativa per Catalunya, mort de manera sobtada als 60 anys, va ser la primera alcaldessa del municipi de l'any 1999 fins al 2000, quan una moció de censura la va apartar del càrrec. Del 2011 al 2015 va tornar a ser alcaldessa de la vila, després de guanyar per àmplia majoria les eleccions municipals de Cubelles. Després del segon període es va retirar de la vida política municipal, però ara, tot just fa una setmana, va anunciar que hi tornava com a número 2 de la candidatura de Junts per Cubelles a les properes eleccions municipals. De fet, aquest divendres s'havia de fer la seva presentació pública.
I acabem aquest recorregut a Badalona, on un incendi en un bloc de pisos ha obligat a evacuar 13 veïns. Aquesta matinada el foc ha començat en un taller mecànic situat als baixos de l'immoble.
Els bombers han rebut l'avís cap a les 5 de la matinada i fins allà s'hi han desplaçat 13 dotacions que han donat el foc per apagat a 6:45 i a dues persones, un home i una dona, que han resultat ferides lleus i han estat ateses pels metges del CEM.
Gràcies, Pere. Ens retrobem d'aquí una estona a la informació cultural. Ara és moment de repassar la informació esportiva. Partit de caixa o faixa avui pel Barça, que té una final al Camp Nou. A les 9 rebrà la visita de la Reial Societat. Partit corresponent Als quarts de final de la Copa del Rei, l'eliminatòria, Anna, és a partit únic.
Si el Barça vol ser en el sorteig de semifinals que es farà divendres a la una del migdia, ha de guanyar. Xavi Hernández, que per cert, avui és el seu aniversari, no pot rebre un altre regal dels seus jugadors que no sigui la victòria. Els blaugranes arriben a la cita amb el cap ben alt després de guanyar la Supercopa contra el Betis i el Madrid, però amb la mirada a sobre dels aficionats pels dubtes en els partits de Lliga. El tècnic recupera per avui Frenkie de Jong i Ronald Araujo i també Ferran Torres i Robert Lewandowski, dos jugadors que no poden jugar a la Lliga per sanció, però sí que ho poden fer a la Copa. El partit, per cert, estarà marcat per la retrobada entre el polonès i Jesús Gil Manzano, l'àrbitre responsable que el nou del Barça segui a la grada durant tres partits de Lliga. Pel que fa a les baixes de la Reial, l'equip d'Imanol Alguacil viatja a Barcelona amb 8 baixes. Les més destacades són les de Miquel Merino i David Silva. La trobada serà a les 9 del vespre al Camp Nou, on, per cert, el Barça ha rectificat i finalment permetrà als seguidors de la Reial vestir amb la samarreta blava i blanca a l'estadi. El club no considera que sigui un partit de risc i és per aquest motiu que permetrà als aficionats rivals portar elements d'animació del seu equip, llevat que puguin suposar un risc per la seguretat i l'ordre públic. Per cert, que demà hi haurà derbi als quarts de la Copa del Rei. Real Madrid i Atlètic de Madrid jugaran dijous a les 9 del vespre al Santiago Bernabéu. I, de fet, també hi ha hagut polèmica sobre les samarretes dels matalassers a l'Estadi Blanc. El Madrid, però, ha emès un comunicat aquest matí assegurant que el club mai ha prohibit l'entrada a l'estadi dels aficionats que assisteixin amb la samarreta de l'equip rival. D'altra banda, també han parlat sobre la polèmica que s'ha generat sobre les entrades que dona a l'Atlètic de Madrid i ha explicat que els blancs sempre han donat les mateixes que han rebut pel que fa quan van a jugar al Metropolitano.
I en futbol femení, la jugadora del Barça, Salma Parayuelo, no entra en la convocatòria del partit d'avui contra el Llevant Les Planes per lesió.
L'atacant té molèsties musculars a la cuixa esquerra i s'afegeix a la llista de baixes per lesió, on també hi ha Cata Coll, Bruna Vilamala, Jana Fernández, Graham Hansen, Ingrid Engen i Alexia Putellas. El partit d'avui és el segon derbi de la temporada i el tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, ha insistit en que és un partit que no val badar.
Ara hem de canviar el xip, ja hem gaudit de la Copa i ara ens espera un altre partit aquí al Johan de Lliga i tenim moltes ganes de que arribi. El partit de l'anada segur que és important per tenir en compte i també els últims partits. Elles ara mateix estan a una bona dinàmica, aquestes dues victòries, últims quatre partits, que els dona aquell plus de motivació, no? per estar preparades per intentar rascar algun punt d'aquí al Johan. El nostre deure és intentar afrontar el partit com si fos una altra final per continuar guanyant.
Tots dos equips afronten el duel amb sensacions contraposades. El Barça ve de guanyar la Supercopa, però també de ser eliminat a la Copa, si no hi ha canvis. I el Llevant Les Planes ve d'un cap de setmana on no ha jugat i, per tant, ha perdut rodatge, però en l'últim partit va derrotar un rival directe com el Leganés i se situen fora de la zona de descens.
I un apunt ara de la selecció espanyola de futbol, perquè avui ha quedat definida la Final Four de la Nations League. L'Espanya de Luis de la Fuente jugarà contra Itàlia.
La semifinal entre el combinat estatal i els italians serà el proper 15 de juny a 9:15 del vespre a Enschede, als Països Baixos. L'altre partit que acabarà definint els equips que juguin la final jugarà el dia abans, el dia 14, i serà entre Croàcia i Països Baixos, que dirigeix Ronald Koeman. Aquest partit serà important per tots dos equips. Per Espanya serà el primer partit dirigit per Luis de la Fuente després que Luis Enrique plegués un cop acabat el Mundial de Qatar, i els italians necessiten guanyar després de no haver-se pogut classificar precisament pel Mundial. A més, buscaran penjar-se contra Espanya, ja que l'equip entrenat per Luis Enrique els va guanyar a Milà amb un doblet de Ferran Torres.
Parlem ara de bàsquet, on el Joventut de Badalona juga avui. Ho fa aquest vespre, que rep a l'Olimpia en una nova jornada de l'Eurocup.
Els verdinegres buscaran sumar la 8a victòria a l'Europa amb l'objectiu de no allunyar-se de la part alta de la classificació. Aquest vespre, un 8:45, reben el CUE, l'Olimpia de Ljubljana, que, tot i ser últim, arriben en el seu millor estat de forma. El tècnic verdinegre, Carles Duran, feia aquesta valoració.
Un bon repte. Necessitem seguir guanyant a l'Eurocup, juguem a casa i davant d'un equip que té molta anotació i, per tant, haurem de millorar el nostre treball defensiu respecte a l'últim partit.
Minuts a tu.
Pel que fa al bàsquet femení, avui a les 6 juga l'Uni Girona a l'Eurolliga, que visita la pista de l'actual campió d'Europa, el Sopron hongarès. Bernat Canut, entrenador de l'Uni, ha explicat en roda de premsa prèvia al partit com ha de sortir a la pista les jugadores.
I tenim molt clar els objectius en atac des del primer moment. Tinguem solidari a l'hora de compartir la pilota, ser agressius fins a trobar la millor opció en molts moments. i per tant un essent orgullós. Depenem molt dels estats mentals, que ara mateix és bo, però arribarà el mal partit i ens haurem de refer algun dia, no? I per tant hem d'estar sempre amb els peus a terra, perquè ni estem tan bé quan juguem molt bé ni estem tan malament quan ho fem malament.
Les gironines, que són cinquenes de la classificació, només han guanyat un partit a fora en aquesta edició de l'Eurolliga, va ser a la pista del Landes francès.
Mirem ara l'Open d'Austràlia de tenis, on el barceloní Marcel Granollers i el seu company argentí Horacio Ceballos s'han classificat per a la semifinal de dobles.
Tots dos han alçat la veu i han passat per sobre de l'alemany Andreas Mies i de l'australià John Peers en 3 sets. El català, que se li resisteix el títol de Gran Slam, jugarà les semifinals en dobles del torneig per segon any consecutiu. Granollers fins ara ha aconseguit arribar a 4 finals, però en totes elles ha perdut. Això pel que fa als dobles, i en individuals, Novak Djokovic ha derrotat per la via ràpida el rus Andrei Rublev per 3 sets i ja és a les semifinals del torneig. És la desena vegada que el serbi arriba a una semifinal des que competeix en aquest Grand Slam. Pel que fa al quadre femení, la bielorussa Arina Sabalenka, número 5 del món, s'ha desfet de la croata Donna Vekic per 2-0 i la polonesa Magdalinet ha guanyat davant la txeca Carolina Pliskova també per 2-0. La semifinal entre Sabalenka i Linet serà demà.
I acabem amb un apunt de futbol sala, perquè avui el Barça s'enfronta al Saragossa en els vuitens de final de la Copa del Rei.
El debut dels blaugranes en aquesta competició serà a les 10, a les 7 de la tarda. Ho farà contra el Saragossa, equip que va superar el Pozo Murcia als setzens de final. Escoltem Antonio Pérez, jugador blaugrana, que no subestima el rival.
Aunque sea un rival de segunda división, sabemos que va a ser muy difícil porque mantienen más o menos lo mismo que tenían cuando estaban en primera división. Tienen jugadores con mucha experiencia, con mucha calidad, que saben lo que hacen y que llevan muchos años jugando juntos. Y vamos, sabemos que va a ser un partido muy difícil y tenemos que salir con la mentalidad de que es una eliminatoria a partido único.
L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, ho farà a 8:45 del vespre contra el Jaén. Aquest és Albert Cardona.
Era un partit de tu a tu i bueno, sabem que el Jaén és un equip molt fort, molt defensiu, que té grans pivots, com bé sabem. Hem d'intentar defensar com sabem, realitzar les coses que treballem durant la setmana i si no cometem errors el partit anirà de cara segur.
Ahir es van disputar les primeres eliminatòries que han classificat pels quarts de final el Cartagena, el Palma i l'Inter.
Gràcies, Anna. Anem a repassar a tractar temes d'economia. Com cada setmana, com cada dimecres, ho fem amb els companys de l'Espai 08. Avui ho fem amb l'economista David Palomera. David, bona tarda. Tenim a David. David, bona tarda.
Ai, sí, em sentiu?
Sí, sentim perfectament.
Bona tarda.
Bona tarda. Mira, avui tractarem temes breus perquè tenim poc temps, però avui metges, professors, mestres, taxistes, ho hem explicat abans, fan vaga. Per això avui volem preguntar-te com es valora l'impacte econòmic de les vagues. Tenen realment una incidència real en l'economia?
Sí, l'impacte econòmic és fonamental per a una vaga, no? Perquè el que es busca és que aconseguir certs drets o certes millores intentant suposar un cost a l'empresa, per exemple, en el seu compte de resultats, i que aquest cost que es va fent gran perquè no pot realitzar vendes, pues que suposi que vulgui sentar-se a negociar i implementar unes millores. I, per exemple, mira, recentment a Anglaterra hi havia vagues de ferrocarrils i una cosa que feia el govern d'Anglaterra era subvencionar les pròpies empreses ferroviàries per així dinamitar una mica les vagues que s'estaven portant, perquè no volia que hi hagués aquesta sindicalització. Llavors, clarament té un impacte econòmic. Ara bé, a les vagues d'avui, que són de sanitat, d'educació, el que està més afectat és el sector públic, no? I que són serveis universals i públics, i llavors no hi ha comptes de resultats. Llavors, en aquest cantó, el que s'intenta buscar també és reduir la capacitat del servei per cobrir les necessitats. Llavors, el cost que es busca causar és més polític i, no, que econòmic, a més de donar visibilitat a possibles problemàtiques com la baixa finançació de serveis públics. El que tampoc cal oblidar és que l'impacte econòmic també són per treballadores que no cobren quan fan vaga, o sigui que al final és una... quan s'allarguen les vagues el que es busca és a veure qui aguanta una mica més, no?, tot aquest cost.
D'altra banda, deixem el tema de vagues a part, hem parlat bastament a l'inici d'aquest informatiu, però a banda, aquesta setmana han anat sortint notícies també sobre acomiadaments en diferents tecnològiques i empreses digitals, com per exemple Google, Amazon, Microsoft, i per tant volíem preguntar com s'explica que empreses d'un sector en auge i tan importants avui en dia com el de les noves tecnologies facin aquests acomiadaments.
Segurament la causa principal ve de la pandèmia, perquè va ser una època de teletreball, d'anar a casa, d'estar a casa i utilitzar més serveis, diguéssim, digitals, més compres online, etc. El que va suposar tota una sèrie de contractacions en aquell moment i que ara segurament s'està produint un reajust i les empreses estan reajustant segons els seus, això, no? Els comptes de resultats i tot això. Aquí trobaríem el principal motiu. També, a part, hi ha certa incertesa el que passarà a la macroeconomia global i si entrarem en recessió també, en part donat per la inflació, en part donat per la guerra d'Ucrània, etc. I afegir també que és un sector moltes vegades amb pocs nivells de sindicalització, com és el cas d'Amazon, no? O sigui que aquest tipus d'acomiadaments a vegades, sobretot, per exemple, als Estats Units, es fan d'una manera més dramàtica que altres llocs on es pot protegir més els llocs de treball.
D'altra banda, David, i ja per tancar aquesta secció d'avui, volíem preguntar-te també sobre aquesta informació del Fons Monetari Internacional que havia actualitzat les previsions sobre l'economia espanyola, no, de manera que ara calcula que el PIB va pujar el 2022 fins al 5,2%. Això és gairebé un punt per sobre de la seva anterior previsió del mes d'octubre, que va pronosticar una alça del 4,3%. A banda, també ha corregit lleument a la baixa el creixement previst per aquest 2023 fins a l'1,1%. No sé com hem de llegir aquesta notícia. És una dada esperançadora per a l'economia espanyola?
Bueno, com hem dit als altres programes, en general a Espanya li calia recuperar els nivells de... Bueno, la baixada que va ocórrer a la pandèmia. Llavors ens estem apropant segurament a aquesta recuperació, potser una mica per baix. En quant a l'entorn, també com hem dit altres cops, crec que Espanya s'està tenint un millor comportament que altres països. O sigui, entrem en aquest procés de possible recessió una miqueta més forts. I en aquest sentit, l'atur no ha pujat, l'ocupació segueix mostrant bons indicadors, si bé la inflació sí que està produint un cop molt dur a les butxaques de les persones, no? Jo crec que dins del context Espanya entra amb una mica més d'esperança de que el context macroeconòmic no sigui tan dur per a Espanya, però haurem de veure com evoluciona.
Ho veurem. Doncs David Palomera, membre economista i membre de l'Espai 08, que cada setmana ens acompanyen per analitzar els aspectes econòmics més destacats de l'actualitat. Gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Nou minutets i donarem per tancat l'Ester Migdia d'avui. No ho volem fer, però, sense repassar la informació cultural que ens deixa la jornada d'aquest dimecres. Avui hem donat festa a l'Olma Giró. Tenim el Pere Juventí Balcells un altre cop.
Bona tarda.
Bona tarda. I avui ho fem parlant de la pel·lícula Pacific Fiction del director català Albert Serra, que ha obtingut 9 nominacions als Premis César, entre els quals el de millor direcció, millor pel·lícula, millor actor principal, millor fotografia i millor direcció artística, entre d'altres.
I només les pel·lícules El Innocente i La Noche del 12 acumulen més nominacions que Pacific Fiction. La primera, una comèdia de Luis Garrel, encapçala la llista amb 11 candidatures, i la segona, un drama policial, en suma 10.
Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar.
La coproducció catalana Les Bestes de Rodrigo Sorogoyen aspira al guardó en la categoria de millor film estranger. Aquests premis César són uns guardons que cada any dona el Ministeri de Cultura de França i l'Acadèmia Francesa a les millors produccions cinematogràfiques. Xavi, la gala serà el proper 23 de febrer, per tant, pendents.
A veure, quins premis s'enduen? Per si n'has vist alguna d'aquestes pel·lícules?
Ni una ni l'altra.
Doncs mira, jo hi vaig veure...
A la llista se'n van.
Ahir vaig veure, precisament, Les Bestes. Molt bona, però sempre va fer un pell llarga.
Ja, aquestes pel·lis que són potents i contundents.
Va, més coses, perquè, com sempre, reclamació del sector cultural. A Catalunya, que hi ha més pressió per aprovar els nous comptes de la Generalitat, ara que arriben d'aquest sector cultural, Actua Cultura demana al govern i partits que facin els esforços que calguin per aprovar els pressupostos.
Després d'una reunió que van tenir amb el president de la Generalitat, la consellera d'Economia, també la de Cultura, l'entitat reclama aquests nous comptes perquè per primera vegada hi ha un creixement en la dotació de la cultura que consideren prou important. És el portaveu d'Actua Cultura, Joan Sala.
Hi ha un creixement de la dotació per cultura notori i, per tant, per nosaltres és molt important que aquest pressupost s'aprovi. I el que fem és una crida tant al govern com a tots els partits polítics d'aquest país, que facin els esforços que calgui perquè s'aprovi aquest pressupost que necessita la cultura, però que també necessita el país.
La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, també ha reiterat el seu compromís de destinar un 2% dels comptes públics al sector cultural en acabar aquesta legislatura.
Seguim totalment compromesos a arribar al 2% de cultura a aquest final d'aquesta legislatura. Per aquest 2023 ja plantegem un 1,5, que vol dir pujar 101 milions al nostre pressupost, i el que considerem és que de cap de les maneres aquest pressupost es pot perdre. La ciutadania necessita aquest nou pressupost 2023 amb tots els seus increments, i el sector cultural també.
De moment, els pressupostos per aquest 2023, si reben la llum verda, es preveu invertir en cultura un 1,5%, que és un augment de 100 milions d'euros.
Per tant, queda més feina pel govern per incloure també aquestes demandes ara del sector cultural. Va, i atenció, a partir d'aquesta setmana, la cuina del celler de Can Roca es torna líquida i ens la podrem veure a casa. I és que els tres germans de Girona han posat a la venda Esperit Roca un conjunt de licors, ginebres i aiguardents que porten el seu segell.
El projecte el van començar amb l'enginyer agrònom Joan Carbó i ara l'estan treballant amb el doctor en química orgànica Bernat Guixer i amb el sommelier Dani Martínez. Diuen que amb aquestes noves begudes destilen paisatges. Ho explica Josep Roca, sommelier del celler de Can Roca, al matí a Ràdio.
De buscar tot allò que no és tan previsible i poder fixar, doncs, com moments, espais, estacions, treballar amb les artemises, amb les diferents artemises en diferents temporades del cicle anual, en definitiva, dedicant-se a aprofundir en aquest coneixement etnobotànic i posar-ho directament en una ampolla.
Són declaracions de Josep Roca en una entrevista al matí a Ràdio Estel. L'Esperit Roca consta de dues sèries o catàlegs. El primer es diu Paratge i està format per ginebra de té de roca i aiguardent de garrofa, i el segon és de la sèrie Cacau, que enllaça amb el projecte Casa Cacau, formada per ginebra, esperit i licor, tots tres amb sabor a cacau.
Molt bé, doncs aquesta proposta dels germans Roca que ens l'acosten a casa. Mira, Pere, avui, com que tu fas la cultura, evidentment,
hi havia
de la cultura popular, no? I per tant marxarem ara algun altre cop cap al Garraf, cap a Sant Pere de Ribes, que celebra avui la seva festa en honor a Sant Pau. L'origen de la festa remunta als antics aplecs que es feien fins a l'ermita d'aquest sant. Va, Pere, com està anant aquesta festa avui a Sant Pere de Ribes?
Doncs com cada any, amb molt de fred, però amb l'esperit festiu que tenen els ribetans que el combat. La festa es desenvolupa, com deies, al voltant de l'ermita de Sant Pau, una petita edificació d'estil barroc que es troba a mig quilòmetre d'aquesta localitat del Garraf. Aquest matí han fet la matinal, atenció, a 8:15 del matí, amb un fred que pelava, desafiant el fred, com sempre, els balls populars d'aquesta vila han recorregut els seus carrers. També han anat fins a l'ermita, on han fet l'ofici, i després han tornat a baixar, deixant-nos, com sempre, aquesta bonica postal, la dels gegants i tots els entremesos, baixant camp a través. Sens dubte, una bona manera de començar aquest cicle festiu, Xavi, que comença ja a córrer amb aquesta festa major primerenca.
Mira, i de fet ara no s'atura, perquè al migdia s'estan fent representacions dels balls parlats, amb el ball de Cerculets, de Bastorets i també de Gitanes de Ribes. Per tant, si ja ho sabeu, a Sant Pere de Ribes hi ha festa major aquests dies. I encara en cultura popular, atenció al món casteller, perquè les dones guanyen presència a les colles, però només un 25% ocupen càrrecs tècnics.
Durant els últims anys, el món casteller ha anat guanyant caps de colla dones, però aquestes encara són minoria i fins i tot no n'hi ha en colles de 9 i 10 pisos. Són dades de l'informe de paritat dels equips tècnics i directius de les colles castelleres de 2022 que ha elaborat la coordinadora d'aquestes colles de Catalunya. De les 25 dones cap de colla, només 11 ho són en solitari, 14 comparteixen el seu càrrec, dues d'elles són cocaps de colla i 12 ho són al costat d'un home. El càrrec amb més presència de dones és a ser cap de canalla i el que menys, cap de pinyes. D'altra banda, de les 77 colles que han facilitat informació sobre si tenen o no comissió d'equitat gènere o de gènere, 39 no en tenen.
Va, i acabarem a música a l'Estel Migdia d'avui, perquè la cantant de Sabadell, Valeria Saurí, coneguda com a Venus, ha presentat el primer single del seu nou disc, que serà el primer també de la seva carrera i que es posarà a la venda el dia 28 de febrer. La primera cançó que podem escoltar d'aquest nou disc es diu Destoc. Una cançó, Pere, com dèiem, que estarà inclosa al seu treball, que es dirà Boca Terrosa.
I que barreja sons funky amb la música urbana. En aquest disc, Venus cantarà sobre sentiments que costen d'arrencar i trobar aquest so perfecte per il·lustrar cada producció de forma directa i delicada. La presentació d'aquest treball serà el 16 de març a la Sala La Nau de Barcelona.
Per tant, moltes gràcies, Pere Abad. Demà més informació cultural. Nosaltres ho deixem aquí. A l'Estel Migdia d'avui, a la producció Ferran Capdevila, al control tècnic Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius de Ràdio Estel. Fins demà a les dues. Bona tarda.
I crec que no plou, o almenys no plou tant. Ja no plou terra, ja no plou fang. I si em pico em rasco, però ja no surt sang. Jo em deixo caure perquè el terra és pla. Tu em deixes en xoc i jo fora d'estoc. Miro com refer-me des de fora de joc. I no m'importa enlloc si m'hi porto un racó. Amb tota la merda regalí mi pas grau. Fora d'estoc. Miro com refer-me des de fora de joc. I no m'importa enlloc si m'hi puc fer un rac.